Són les 8. Bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 17 de març del 2023. Avui ens espera un divendres amb sol, però amb alguns intervals de núvols, cel, estones parcialment cobert. Ho hem notat ara quan arribàvem a la ràdio. Temperatures que tindrem entre els 8 de mínima i els 17 de màxima. Confirmem que avui no fa tanta fred com ahir. I tindrem un vent de sud o sud-est amb cops de força moderada. I pel cap de setmana, doncs, ja després ens ho ampliarà l'Albert Aparicio, però s'ajuntaran dos fronts frontals i no es descarta algun breu ruixat com a molt, però en general serà un cap de setmana sense pluja. Molt bé, aquesta és la previsió del temps que tenim per avui, per aquest cap de setmana. Avui en aquest supermatí, l'informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió per Ràdio Bisbal, us explicarem alguns dels elements que estan caldejant l'ambient a Palafrugell abans de les eleccions. Per exemple, ara els contraris de la carretera Vella de Calella denuncien que han rebut multes de més de 3.000 euros. Ho explicarem ara de seguida. També explicarem on anirà la nova estació d'autobusos de Palamós, i és que la Generalitat ja ha licitat la construcció d'aquesta nova estació. De fet, el lloc ja se sabia, la prolongació del carrer Enric Vinque i Meyer, i ara doncs hem sabut com serà aquesta nova estació. Per cert, sobre l'episodi de sequera, que fa temps que no plou amb ganes al Baix Empordà. Doncs bé, el Consorci Costa Brava ha ofert cisternes gratuïtes d'aigua regenerada als municipis davant l'episodi de sequera. Parlarem de les conseqüències del fet que la Bisbal s'hagi convertit en World Craft City, que segons l'Ajuntament han estat molt bones, i explicarem també què tindrà aquest estiu el Festival Ítaca. De fet, sobre el Festival Ítaca anirà l'entrevista d'avui. Avui entrevistarem el director Fran Arnau, que ha presentat en les últimes hores el cartell complet d'aquest festival, el Festival de Cultura i Acció a l'Empordà. Ara és moment de saludar els periodistes que ens acompanyaran en aquest repàs informatiu. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Les associacions de veïns de Calella de Palafrugell, contraris als canvis a la carretera Vella, denuncien multes de més de 3.000 euros.
Les multes corresponen a les protestes que van fer aquest estiu en contra del canvi a la carretera Vella. Asseguren que els han denunciat per petites discussions amb la policia i per l'acció feta quan es va desplegar una pancarta al costat de l'escenari de la cantada de Veneres.
La Generalitat licita la nova estació d'autobusos de Palamós.
La nova instal·lació es construirà a la prolongació del carrer d'Enric Vinque i ocuparà una superfície total d'uns 4.000 metres quadrats. Disposarà d'una platja de 7 andanes per als autobusos en semibateria i també comptarà amb un espai de parada ràpida i una zona d'estacionament d'autobusos en fila davant de les andanes.
El Consorci Costa Brava ofereix cisternes gratuïtes d'aigua regenerada als municipis davant l'episodi de sequera.
El Cultura Urbana se celebra en el...
Aquest no és el tall, aviam si el podem escoltar. De moment explicarem que una vintena d'artesans han estudiat obrir botiga a la Bisbal d'Empordà des que és World Craft City.
Fa un any que la Bisbal va ser anomenada la primera ciutat artesana de l'Europa continental. Des de llavors s'han obert dues noves botigues taller a la ciutat. A més de 350 persones han contactat amb el consistori per informar-se sobre la campanya i una vintena d'artesans han demanat un assessorament personalitzat.
I ara sí, el Consorci de la Costa Brava ofereix cisternes gratuïtes d'aigua regenerada als municipis davant l'episodi de sequera.
Es pot fer servir per a usos no potables, com ara regar parcs o jardins, o bé netejar carrers i equipaments.
El Festival Ítaca presenta 18 actuacions a 6 municipis empordanesos amb una aposta clara per la sostenibilitat.
Albert Pla, De La Fe i Les Flores Azules, de Gramofon, All Stars Big Band, Renaldo Anclara i Fetus completen el cartell de l'onzena edició del Festival Ítaca i se sumen als ja anunciats Vetusta Morla, La Moda, Alith i Seo and Dodo Sound, Els Catarres, Lil Dami, Julieta, Triquell, Serial Killers, Carmen 113, Boom Boom Fighters and QKP, Reina DJ i l'experiència Flock Drone Art.
Que bé, doncs de seguida parlarem amb Fran Arnau, el director del Festival Ítaca, per conèixer tots els detalls d'aquest festival d'enguany. Anna Codina, autora del llibre Algoritmes, explica que s'ha accentuat la diferència entre la vida que ens agradaria viure i la que vivim amb les xarxes socials.
L'autora, que viu a cavall entre Girona i Corçà, Anna Codina, va presentar el passat dimarts 14 de març la seva primera novel·la Algoritmes al Centre Cívic Barri Vell Mercadal de Girona. Aquest és un llibre que explora els clarobscurs de les xarxes socials, la tecnologia i la influència que tenen sobre la societat. Per avançar-nos alguns detalls més sobre el llibre, Anna Codina va visitar el Supermatí.
Demà dissabte arriba a Palafrugell el Festival de Cultura Urbana amb concerts, grafits, balls i rap improvisat.
La jornada de cultura urbana començarà a les 3 de la tarda al pati de Can Genís de Palafrugell. Les activitats són gratuïtes i inclouen concerts, exhibicions de grafits i de ball i una batalla de rap improvisat. S'emmarquen a la Setmana Joves 2023.
Ara obrim l'agenda cultural. Recordem que el Calonge descansa perquè la propera setmana s'inicia la lligueta de permanència segona catalana, però sense deixar el futbol parlem de primera catalana, perquè hi haurà derbi dominical a Palamós.
Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, el municipal de Palamós acollirà l'enfrontament entre Palamós i Bescanó. Els locals, que ja són sisens des de l'última jornada, volen seguir escalant posicions.
El Bisbal Bàsquet rep el Joventut B.
El conjunt de la Bisbal d'Empordà defensarà el quart lloc que comparteix amb Girona B davant del filial del Joventut de Badalona.
I en hoquei patins tenim duel d'alta volada a Palafrugell.
El corredor Mató rebrà demà dissabte la visita del segon classificat de l'hoquei Lliga Plata. El Ribes Les Lagunes arriba a la pista baix empordanesa amb la clara intenció de vèncer.
Pel que fa ara als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol viatja en aquest cap de setmana a Vallecas.
Els gironins visitaran demà dissabte el camp d'un dels conjunts revelació de la temporada a primera. El Rayo és setè amb un equip humil i manté aspiracions d'entrar en competició europea.
I el bàsquet Girona visita la pista d'un rival directe.
Diumenge, a 1:15 del migdia, els gironins s'enfronten al Bilbao Bàsquet.
I per la seva banda, l'Uni vol recuperar la confiança contra l'equip CUE.
La visita del Tenerife és una ocasió propícia per tal que les jugadores entrenades per Bernat Canut recuperin autoestima.
El temps. Avui amb l'Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'arribar al cap de setmana, quin temps farà avui al Baix Empordà?
Doncs ens espera un divendres amb sol i també alguns intervals de núvols. Cel estona especialment cobert amb una temperatura que oscil·larà entre els 8 graus de mínima i els 17 de màxima. Entre migdia i tarda, el vent de component sud-sud-est bufarà cops de força moderada. Pel cap de setmana esperem l'arribada de dos sistemes frontals, un primer dissabte al matí que portarà més núvols i no es descarta alguna gota o breu ruixat com a molt, però en general sense pluja. I de cara a diumenge, una línia d'inestabilitat deixarà un cel entre mig ennuvolat i estones força tapat i també augmentarà la possibilitat de ruixats dispersos entre el matí i migdia de diumenge. El temps primaveral, doncs, ens deixarà un cel variant al llarg del cap de setmana, amb poca o nula pluja, però alguns núvols més que avui.
Gràcies, Albert. Més enllà de la Empordà estan passant coses. Els grans bancs dels Estats Units surten al rescat del First Republic, quart banc amb problemes en una setmana després de les fallides del Silicon Valley i el Signature i la petició d'ajuda del Credit Suisse. La gran banca americana fa un moviment valent per frenar la caiguda de First Republic Bank. 11 entitats s'han posat d'acord per injectar-hi 30.000 milions i evitar així que la inquietud sobre el sistema financer s'escampi. Els 11 bancs, entre els 11 bancs que s'han posat d'acord, hi ha el Bank of America, el Citigroup, Goldman Sachs o State Street, entre altres. Mentrestant, el Banc Central Europeu no s'arronsa i puja els tipus d'interès mig punt, tot i la crisi bancària. El Banc Central Europeu segueix d'aquesta manera la seva lluita contra la inflació, però a diferència d'altres vegades, ara ja no parla de futures pujades. Per tant, ara els tipus d'interès pugen mig punt, com ja estava previst, i queden al 3,5%, una decisió que llança el missatge que, tot i la sacsejada financera d'aquesta setmana, la situació està sota control i que la prioritat del BCE de moment encara és aturar la inflació i dur-la a uns límits que estiguin entre el 2%. Mentrestant, per cert, l'Euribor diari torna a caure i arriba al nivell més baix des del gener, al 3,35%. aquesta setmana de daltabaixos pels hipotecats que han quedat pendents de com acabarà i com quedarà la revisió de les quotes. Han suspès de sou i feina un professor de la Universitat Autònoma de Barcelona a qui 8 doctorants acusen d'assetjament laboral i sexual. Les denunciants són estudiants del doctorat de la Facultat de Lletres i tenen constància d'almenys 7 víctimes més. És una informació que destapa l'Ara i el 324. La denúncia es va interposar davant del rectorat fa més d'un any i ara s'ha sabut que l'Autònoma ha decidit suspendre el de sou i feina a partir de la setmana que ve. A hores d'ara, el professor, però, continua fent feina fins la setmana que ve. Un incendi crema.
Ui, con Odén Forte el dolor desaparece rápidamente.
Ens ha saltat la publicitat de la pàgina web. Molt bé. Què més? Què dèiem? Que un incendi crema a la Vall d'Aran en una zona de difícil accés. El foc podria tenir un potencial de 800 hectàrees per cremar, segons els bombers aranesos. És concretament a Canejan, a la Vall d'Aran, on diverses dotacions dels bombers d'Aran i de la Generalitat treballen per extingir aquest incendi declarat ahir a la tarda en una zona boscosa de difícil accés a la vora de la frontera amb França. També em va explicar la mort de Fèlix Millet, condemnat pel saqueig del Palau de la Música. Als 87 anys havia sortit de la presó de Brians i l'havien ingressat en una residència ara fa pocs mesos pel seu delicat estat de salut. I dues notícies més ràpides. A França, Emmanuel Macron tira pel dret i aprovarà la reforma de les pensions saltant-se a l'Assemblea. El president del país i la seva primera ministra han optat per fer servir un mecanisme constitucional perquè no tenen segur que els diputats l'aprovin. I dos pilots sancionats per posar cafè i pastes sobre els comandaments de l'avió en ple vol, ha estat a l'Índia. La companyia els ha deixat a terra mentre investiga els fets que han transcedit per una foto que s'ha difós viralment. Molt bé, aquestes són les notícies destacades tant al Baix Empordà com arreu del Baix Empordà. I el comentari del dia avui ens l'envia la pianista de pals Emma Stratton.
Música i turisme sostenible. Durant el mes de març, Barcelona celebra el festival Barcelona Obertura Spring Festival, ciutat de clàssica, que, sota el lema de Come for Music and Stay for the Rest, un eslògan extraordinari, per cert, presenta un ampli programa de concerts de caire clàssic que complementa amb èxit la ja coneguda oferta comercial, gastronòmica i turística que la ciutat projecta al món durant tot l'any i convertint-se al mateix temps també amb aquest esdeveniment en un referent de la cultura musical a nivell internacional. L'èxit promocional d'aquest festival ha arribat fins a tal punt que pocs minuts després d'obrir-se el període de reserves, gran part de les propostes ja tenien les entrades exaurides, un fet absolutament insòlit en l'àmbit de la clàssica. Sens dubte, la presentació d'aquesta iniciativa suposa una promoció excel·lent a tots nivells, i el més sorprenent és que sigui justament la música clàssica l'eix vertebrador d'aquesta destacada acció promocional de la ciutat. Dit això, i analitzant l'oferta dels nombrosos festivals d'estius que se celebren a casa nostra, a l'Empordà, val a dir que també podem trobar un ampli ventall de propostes. La majoria d'elles han aconseguit consolidar-se i posicionar-se amb força, convertint els espais on se celebren en destins molt valorats i vinculats al turisme cultural. En el context actual, on la motivació de gran part dels turistes del país internacionals que ens visiten pretenen cada vegada més viure experiències úniques durant les vacances, val a dir que poder comptar amb una oferta de festivals de música clàssica de tanta qualitat a casa nostra és una gran oportunitat per fer possible que els atractius del territori segueixin creixent de manera positiva i ordenada. Oferir esdeveniments musicals és contribuir directament a la sostenibilitat de les nostres destinacions turístiques, un aspecte imprescindible si volem garantir la seva subsistència a mig i llarg termini. Sovint no hi pensem en què la música clàssica pot contribuir indirectament també en la dinamització d'un territori, però crec que és així. Música i turisme són bons companys de viatge. Només cal que entre tots aplanem el camí per fer que aquest viatge sigui profitós i inoblidable per a tothom.
Gràcies, Emma Stratton. ja no puc evitar, sempre que en aquest programa sonin o es parli dels Gramophone All Stars, ja hauré de posar aquesta cançó perquè m'encanta. Els Gramophone All Stars, que són un dels caps de cartell del Festival Ítaca d'enguany, actuaran el dissabte 17 de juny a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya de la Pera. De seguida repassarem tot el cartell complet del Festival Ítaca i també parlarem amb el seu director, el Fran Arnau, però de moment escoltem I Don't Know dels Gramophone, del seu disc Maraca Soul. Si em trobeu pel carrer, doneu-me les gràcies per haver-vos despertat amb aquest bon humor als I Don't Know dels Gramophone All Stars Big Band. I ara obrim l'informatiu. Les associacions de veïns de Calella de Palafrugell denuncien que ens han arribat multes de més de 3.000 euros per les protestes que van fer aquest estiu en contra dels canvis de la carretera vella. Asseguren que els han denunciat, diuen, per petites discussions amb la policia i per l'acció feta quan van desplegar una pancarta al costat de l'escenari de la cantada de Veneres. Això ens ho explica en Ferran Castelló. Ho tenim en Ferran Castelló, aviam si el podem escoltar. Ferran, endavant.
En una entrevista a Ràdio Palafrugell, representants de les associacions de Prat Xirlo, de Calella i de Sant Roc, Pere Serra, Francesc Alsius i Lluís Moret, asseguren que són unes represàlies exagerades.
Ens van multar més de 3.000 euros en multes i multes que mentides. Mentides i per petites discussions, una discussió amb la policia que et multin, no creiem que sigui d'una manera raonable. Igual que per aixecar una pancarta abans de la cantada de les Veneres i quan es comença a cantar desapareixem d'allà.
Expliquen que les denúncies les han rebut per enfrontaments, negar-se a identificar-se o per fer cas omís a les indicacions policials, i avancen que n'han recorregut algunes.
Sí, també ens han arribat multes perquè diuen que ens hem encarat a la policia, que ens hem negat a identificar-nos. Un altre també era perquè vam fer cas omís. Algunes les hem pogut recórrer, altres per por a no a perdre'ls i haver de pagar el doble, doncs, què fas? Pagues el 50% i dius, i te n'oblides.
A veure, posem-hi context. Recordareu que durant l'estiu les entitats van fer diverses protestes tallant l'autovia de Palafrugell a Calella al vespre en els moments de màxima presència de cotxes que anaven cap al Festival de Cap Roig. Les manifestacions van aturar el trànsit durant força estona. És a dir, si veu passar per la nau de Palafrugell a Calella o de Calella a Palafrugell aquest estiu, en algun moment segur que us ho vau trobar. I també hi va haver-hi, doncs, enfrontaments amb la policia.
Pel que fa a la denúncia per l'acció durant la cantada de Veneres, van desplegar una pancarta a l'esquerra de l'escenari des del mar. Expliquen que els han multat amb 600 euros per haver accedit en un espai perimetrat, però les al·legacions asseguren que han pogut demostrar que en aquell espai sempre hi ha hagut embarcacions.
Ells es basen, perdona, però ells es basen en que les persones que van anar-hi van entrar dintre d'un recinte prohibit i que, a més, estava...
Una zona perimetrada que mai hi ha sigut, mai, en cap cantada, mai hi ha hagut una zona perimetrada allà.
Quan van fer les al·legacions per aquesta multa, vam ensenyar fotos, gràcies a fotografies que teníem guardades, de molts anys enrere, gent amb caiacs, gent amb piragües, gent amb paddle surf, gent amb auxiliars, que sempre han accedit en allà.
I critiquen que tothom que hi havia en aquell espai només han rebut multes les persones que portaven pancarta.
I ens han arribat multes, sí, per fer el mateix que s'havia fet altres anys, al mateix lloc, amb les mateixes condicions de caiacs, piragües i tot, i els únics que els hi van arribar la multa van ser els que portaven la pancarta. Els del voltant, que n'hi havia 15 més de persones, no els hi van arribar cap multa. Llavors, ells te diuen que és perquè hem accedit amb un perímetre de seguretat, però a veure, igual que nosaltres hi han entrat altres 15.
A tot això, les associacions de veïns no veuen amb bons ulls la nova proposta que vol tirar l'equip de govern a la carretera Vella, que és permetre l'accés a un tram del vial només pels veïns de Calella.
Creuen que no els suposa un estalvi de temps respecte a la situació actual, que és absurd i suposa haver de fer voltes.
Home, no. A nosaltres en cap moment ens sembla bé. És una proposta que primer no se'ns ha comunicat ni se'ns ha demanat l'opinió. I creiem que ara és absurd fer aquest canvi perquè a més has d'anar fins a la rotonda, tornar un trosset enrere, creuar-te amb els que surtin del Pratxirlo pugint de Calella. És una proposta que no té gaire sentit.
Critiquen que van conèixer la proposta per ràdio Palafrugell i demanen que se'ls escolti.
Poder arribar a un consens, a veure com fem, com intentem evitar doncs, els accidents, disminuint la velocitat o fent el que calgui. Es gastaran un munt de diners amb la càmera, que ja se n'han gastat una pila, i no és una solució per nosaltres.
La nova solució ja no pots sortir, sinó que el que fas és pots entrar fins a Pratxirlo des de l'autovia, però clar, per sortir has d'anar fins al que era l'antic càmping La Siesta, tornar enrere, que és quasi a l'inici de l'autovia, i tornar cap endavant.
Sense moure'ns de Palafrugell encara, avui hi ha la segona jornada de la jornada d'oportunitats laborals. Avui hi ha entrevistes ràpides, una jornada d'entrevistes de feina a la seu de l'IPEP, en les quals s'han inscrit unes 300 persones que busquen feina. En aquesta setena edició hi participen 49 empreses amb 109 ofertes laborals, que suposen 208 vacants. És una jornada de feina d'entrevistes ràpides de cara, bàsicament, a aquest estiu. El principal objectiu de la jornada d'oportunitats laborals és posar en contacte empreses de la nostra zona que busquen treballadors o treballadores amb persones que busquin feina, ja sigui per feines de temporada o permanent. Durant la jornada, els inscrits tenen l'oportunitat de fer una breu entrevista amb les empreses que ofereixen les vacants que s'han apuntat. La Generalitat licita la nova estació d'autobusos de Palamós. La nova instal·lació es construirà a la prolongació del carrer Enric Vinque i suposarà una superfície total d'uns 4.000 metres quadrats. Disposarà d'una platja de 7 andanes per autobusos en semibateria i també comptarà amb un espai de parada ràpida i una zona d'estacionament d'autobusos en fila davant de les andanes.
El conseller de Territori, Juli Fernández i Olivares, ha anunciat que el departament licitarà aquest mes les obres per construir una nova estació d'autobusos a Palamós, que comptarà amb una inversió de 2,8 milions d'euros. Aquesta actuació millorarà la capacitat i comoditat del trànsit de les línies interurbanes de la demarcació de Girona i de la comarca del Baix Empordà, i sobretot la circulació per l'interior del municipi de Palamós. A més, la nova estació i el seu conjunt actuaran com a element catalitzador d'una nova configuració urbana del sector. Actualment, Palamós disposa d'una estació d'autobusos situada al carrer Lope de Puigcerver, al centre urbà, en una localització que dificulta la circulació dels autobusos com a conseqüència d'una trama de carrers estrets i concorreguts de trànsit viari que fa difícil l'accés còmode d'aquests vehicles de transport de viatgers. Una desena de línies interurbanes d'autobús operen en aquesta estació. L'edifici de l'estació serà de planta baixa i acollirà una sala d'espera, zona de vending i taquilles de venda de bitllets. Tot el conjunt està dissenyat per permetre la modulació dels espais. Per la millora del confort dels usuaris s'ha projectat una marquesina sobre les andanes que a més permetrà l'entrada de llum natural per sobre de l'edifici. Així mateix, l'obra inclourà la instal·lació de panells fotovoltaics per l'autoconsum de l'estació. L'Ajuntament de Palamós va modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per la construcció de la nova estació d'autobusos. Aquesta modificació va incloure el sistema viari necessari per al funcionament de la nova instal·lació. Amb la nova estació es trauran els autobusos de l'interior de la ciutat, la qual cosa millorarà la circulació per la zona i ajudarà a que la vida interna de la ciutat sigui més agradable.
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha ofert cisternes d'aigua regenerada als municipis per mitigar els efectes de la sequera. Es pot fer servir per usos que no siguin de boca, per tant usos no potables, com ara regar parcs i jardins o bé netejar carrers i equipaments.
En virtut del conveni que té el Consorci amb l'Agència Catalana de l'Aigua i davant la greu situació actual, aquest any l'ENS aplicarà l'exempció de pagament de la captació d'aquesta aigua regenerada a través de cisternes. L'objectiu és atendre el dèficit d'aigua en aquells usos en què no sigui necessari fer-ne servir vida potable, principalment als municipis del litoral i prelitoral amb consums elevats i que, per tant, estan molt més exposats a les restriccions per l'entrada en l'excepcionalitat. Des de fa dues setmanes, Catalunya ha entrat en una fase d'excepcionalitat per la sequera extrema que està patint. La Generalitat de Catalunya ha aplicat restriccions en l'ús i el consum de l'aigua a la majoria del país per fer front a la situació. Entre d'altres mesures, ha prohibit el reg de zones verdes públiques i privades i ha limitat el d'arbres i plantes a una quantitat mínima en aquells municipis on s'ha decretat l'excepcionalitat. Davant aquest escenari, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha decidit aplicar l'any 2023 l'exempció del pagament de la captació d'aigua regenerada a través de cisternes, en virtut de l'acord de col·laboració que té subscrit amb l'Agència Catalana de l'Aigua per al finançament de l'explotació i el manteniment de les estacions de regeneració d'aigua del seu àmbit.
Aquest mes de febrer ha fet un any que la Bisbal d'Empordà s'ha convertit en... ha estat nomenada World Craft City. Es va convertir en la primera ciutat artesana de l'Europa continental. Paral·lelament a tot això, l'Ajuntament va començar una campanya per intentar treure artesans cap al municipi. I ara, un any després, en fan una valoració positiva perquè diuen que han trobat interès entre artesans per poder-se establir a la Bisbal.
Des de l'Ajuntament expliquen que des que van començar la campanya s'han obert dues noves botigues taller a la ciutat. A més, més de 350 persones han contactat amb el consistori per informar-se sobre la campanya i una vintena d'artesans han demanat un assessorament personalitzat per valorar l'opció d'obrir una botiga a la Bisbal. La campanya ara segueix en marxa, ja que l'Ajuntament vol seguir incrementant el nombre de botigues taller al municipi. Per això ofereixen el servei d'assessorament personalitzat i també una nova línia d'ajuts econòmics que se sumen a les bonificacions ja establertes a nivell municipal. L'Ajuntament recorda que els artesans i artesanes interessades en establir-se a la Bisbal trobaran una guia de l'emprenedor al web visitlabisbal.cat. El document vol ser un acompanyament durant tot el procés de creació d'una botiga taller de productes artesanals.
Estem escoltant els Fetus amb el rebombori del pa, perquè precisament els Fetus són un dels noms que actuaran al Festival Ítaca, que ha presentat 18 actuacions a 6 municipis empordanesos, diuen amb una aposta clara per la sostenibilitat. Són Albert Pla, per exemple, De la Fe i les Flores Azules, els Gramofon a l'Estar, com dèiem abans, Reinaldo i Clara, o Fetus, que han completat el cartell de la 11a edició del Festival de Cultura i Acció de l'Empordà.
Aquests artistes se sumen als ja anunciats Vetusta Morla, La Moda, Alith, ICO, Dodo Sound, Els Catarres, Lil Dami, Julieta, Triquell, Serial Killers, Carmen 113, Boom Boom Fighters, Coca P, Raina DJ i l'experiència Flock Drone Art. Ítaca Cultura i Acció passarà per un total de 6 municipis empordanesos, a més d'estrenar emblemàtics escenaris com el del Far de Sant Sebastià de Llafranc o la platja de Riells a l'Escala. Després de 2 anys de pandèmia, a més, vol retornar als orígens, programant a places de diversos pobles com Gualta, Corçà o La Pera. La intenció, tal com explica el director del festival, Fran Arnau, és recuperar l'essència del festival millorant l'experiència del públic i alhora fer arribar la cultura a tots els racons del territori amb una ferma voluntat d'oferir concerts a indrets emblemàtics, així com revitalitzar les places com a centre neuràlgic i pilar fonamental de la vida popular empordanesa.
A més, a l'edició d'enguany es torna a apostar per la sostenibilitat.
El Festival Ítaca, com ja va fer abans de l'inici de la pandèmia, fa una clara aposta per la sostenibilitat amb diverses accions que posen de manifest aquest compromís. Una de les iniciatives per promoure la sostenibilitat és el reforç del servei d'autobusos procedents de Girona i Figueres amb la col·laboració de les empreses Damsa i Sarfa durant l'Ítaca Sant Joan.
I una d'elles és augmentar la concurrència dels autobusos, les línies d'autobusos que hi haurà en aquests dies a l'Estartit, per aprofitar que la gent, intentar incentivar que la gent utilitzi el transport públic, tot això en col·laboració amb l'empresa AMSA i SARFA, l'AMSA sobretot per les línies que venen aquí a l'Estartit des de Girona, amb SARFA més des de Figueres, i la idea és treballar i donar el màxim possible, diguéssim, perquè la gent pogués escollir aquest tipus de transport.
Entre d'altres accions, destaquen l'abolició de la venda de plàstic durant el festival, apostar per productes alimentaris de proximitat o la reducció de l'ús del paper. A més, es vol reduir la petjada de carboni amb una prova pilot durant els concerts. Es vol nodrir bona part dels concerts a base de generadors elèctrics gràcies a la col·laboració de Grup OMS. En el cas d'Ítaca Sant Joan, per qüestions de dimensió i capacitat del generador, s'utilitzaran parcialment.
A més, és un festival ja consolidat aquí a l'Empordà.
El president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Francesc Ferrer, ha valorat de manera positiva la salut del festival. A més, explica que el projecte es va consolidant i que l'Ítaca és un festival que fa una aposta clara pel territori. L'alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Jordi Colomí, ha destacat que el Festival Ítaca suposa l'inici de la temporada turística al municipi. A més, l'alcalde ha destacat que la sostenibilitat és un aspecte que beneficia tant els visitants del festival com a la gent de la zona on se celebra.
L'aposta per la sostenibilitat i per la mobilitat sostenible, doncs és una aposta que ja que és innegable i que hem d'anar-hi treballant des de tots els àmbits, des de les administracions, les empreses privades, les entitats, i és evident que això sempre va en benefici de la majoria de la ciutadania, no? Tenir menys cotxes, tenir menys residu, doncs tot això representa doncs que una millora importantíssima.
Ja hi ha entrades disponibles per tots els concerts de pagament, així com els abonaments per l'Ítaca Sant Joan 2023. Es poden adquirir a través del web del festival itacacultura.cat, alhora que s'hi poden consultar els horaris i d'altres detalls d'interès.
Molt bé, doncs de seguida parlarem amb en Fran Arnau, el director del Festival Ítaca. Però abans hi ha altres coses que us hem d'explicar. Per exemple, encara en música, encara en cultura, aquest dissabte a la tarda comença el Festival de Cultura Urbana al Pati de Can Genís de Palafrugell. Les activitats inclouen concerts, exhibicions de grafits i de ball i una batalla de rap improvisat i s'enmarquen en les Setmanes Joves 2023.
Cultura Urbana, concerts, grafits...
Un segon, que aquesta no és la crònica que hem d'escoltar. Aviam si la tenim aquí disponible. Ara sí. Endavant.
La jornada de cultura urbana començarà a les 3 de la tarda amb una exhibició de grafits i a les 5 una mostra de ball i de breakdance. A les 6 de la tarda hi haurà la batalla de rap improvisat. Qui vulgui participar-hi ha d'enviar un missatge d'Instagram a Bitscar. Ho explica l'Iker Vidal de l'organització.
Hi haurà diversos artistes que han decidit apuntar-se i bàsicament consistirà en posar un instrumental i rapejar a sobre. I llavors el jurat decidirà qui serà el guanyador.
El dissabte també s'organitzaran concerts i sessions de DJs. El cartell inclou CB Dreams, Deadly Heels, Baba Flow, Belén Nathalie, Solo Cos i Carlos Selecta. A més, també hi haurà un servei de barra, venda de productes i el punt lila de l'Espai Dona de Palafrugell. Totes les activitats són gratuïtes i, en cas de pluja, la jornada de cultura urbana se celebrarà als ametllers. L'organització explica que volen donar a conèixer la cultura underground força desconeguda. Expliquen que el festival s'havia celebrat anteriorment a Palafrugell i que l'han volgut recuperar.
Són els esdeveniments, com per dir-ho així, més underground, el que és en si la cultura urbana, és a dir, rap, graffiti i diversos elements que en formen part. I bueno, el que estem intentant aquest cop és recuperar un altre cop, ja que, com he dit, abans es feia.
L'empordanesa Anna Codina ha escrit el llibre Algoritmes i explica que s'ha accentuat la diferència entre la vida que ens agradaria viure i la que vivim amb les xarxes socials. L'autora, que viu a cavall entre Girona i Corçà, va presentar, ha presentat aquesta primera novel·la aquesta setmana a Girona, al Centre Cívic Barri Vell. És un llibre que explora els clarobscurs de les xarxes socials, la tecnologia i la influència que tenen sobre la societat. Per avançar-nos alguns detalls sobre el llibre, Anna Codina ens va visitar el Supermatí.
La programació del
Algoritmes és la història d'una parella que representen les dues cares del món digital que ens ha tocat viure, explica l'autora. La Muriel és un personatge que intenta fer carrera com a influencer i en Robert va a treballar en una empresa tecnològica de Londres. Una empresa que al final ens dona totes les eines digitals que estan transformant la societat, afirma Anna Codina. Així al llibre es poden apreciar les dues cares de la moneda d'aquest món digital. L'autor és conscient que les xarxes socials han d'estar presents en el món de la ficció, tant en els llibres com en les pel·lícules. Per això Anna Codina aconsegueix, a través d'aquest llibre, mostrar aquesta realitat que ens vincula tant a les xarxes socials com al món digital. Cal destacar, a més, que Algoritmes s'inspira en experiències viscudes i històries del dia a dia.
Sí, en part. Jo em dedico a l'estratègia digital, llavors conec bastant bé, bueno, i he anat seguint de tots aquests darrers anys de molt a prop l'evolució de les xarxes socials. I he conegut també influencers i he vist com és el seu dia a dia, i però bueno, en general la idea de fons de la novel·la és una mica aquest contrast entre les mentides que ens expliquem, no? Tant a nosaltres mateixos com a través de les xarxes, i com una mica aquesta tendència a intentar mostrar la cara més amable de cares a fora i de cares a dins és una naturalesa humana, no?, de tota la vida. Simplement que ara, a través de les xarxes, doncs, ho hem convertit quasi en una professió.
Anna Codina, que treballa al món de les xarxes socials, és conscient que el món digital ens ajuda a enganyar les persones i a enganyar-nos a nosaltres mateixos amb una vida que realment no estem vivint. Per això, una de les reflexions que fa l'autora en el llibre és on és el límit d'aquesta vida que ens agradaria viure i quan hem de ser honestos amb el que ens envolta.
Cal recordar que aquesta és la primera novel·la de l'autora.
L'autora reconeix que està tot un repte escriure la novel·la i de moment ja està pensant escriure'n una altra. Explica que volia escriure alguna cosa, tot i això crear una novel·la per ella era com fer una catedral. Per tirar endavant aquesta idea, va decidir inscriure's en un curs d'escriptura.
Ja. I em vaig apuntar que l'Ateneu Barcelonès té una escola d'escriptura, va començar a fer cursos online. I vaig pensar, ostres, doncs això ho puc fer des d'aquí a casa, no hi ha excusa, vaig provar. I la idea de que cada setmana has d'entregar un capítol, doncs vulguis que no, a mi això m'ajuda molt a posar-me disciplina. I no t'adones, ja tinc uns quants capítols. I vaig seguir tots els cursos, després moltes d'escriptures, molts caps de setmana i moltes hores de migdiada, de mainades, i molts matins, m'allevo a aquella hora abans que s'allevi tothom, i fins aquí.
D'aquest procés d'escriptura en va sorgir Algoritmes. A part d'explorar aquesta temàtica del món de les xarxes socials, Anna Codina treballa el concepte d'estar connectat o desconnectat, el fet de marxar a treballar en un país estranger o el tracte que rep en grans corporacions tecnològiques. També aprofundeix en els canvis que han experimentat ciutats de moda com Barcelona o Londres.
Doncs aquesta entrevista que vam tenir amb l'Anna Codina. Ara és moment de fer el repàs dels esports d'aquest cap de setmana. I ho fem amb en Sergi Villena. Estan recordant que aquesta setmana el Calonge descansa perquè la propera setmana s'inicia la lligueta de permanència segona catalana. Però sense deixar el futbol parlem de primera catalana, i és que hi haurà derbi dominical a Palamós. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, el municipal de Palamós acollirà l'enfrontament entre Palamós i Bescanó. Els locals, que ja són sisens des de l'última jornada, volen seguir escalant posicions.
Per la seva banda, els del Gironès comencen a tenir necessitat de punts perquè es troben a la part baixa empatats amb Caldes de Montbui i Bosc de Tosca. I no poden badar perquè el Cué, el Torelló, és a 6 punts per sota. Diferents objectius, però amb dos sortiran al municipal amb la intenció de complicar les coses al rival.
Això pel que fa al futbol, i esperem que li vagi molt bé al Palamós aquesta setmana, i després parlarem també de la lligueta de permanència segona en el cas del Calonge, parlarem la setmana que ve, perquè també ho hem de seguir. Ara parlem de bàsquet, en aquest cas del Bisbal Bàsquet, que rep el Joventut B. El conjunt de la Bisbal d'Empordà defensarà el quart lloc que comparteix amb Girona B davant del filial del Joventut de Badalona.
Els badalonins són novens, però tenen potencial i a priori seran un contrincant difícil. El Girona B jugarà a la pista de l'Alfindent i de ben segur que intentarà guanyar per mantenir el seu pols particular amb els bisbalencs. El partit es disputarà dissabte a les 6 de la tarda al Pavelló Vell de la Bisbal.
I en hoquei patins, duel d'alta volada a Palafrugell. El corredor Mató rebrà demà dissabte la visita del segon classificat de l'hoquei Lliga Plata. El Ribes Les Lagunes, que arriba a la pista baix empordanesa amb la clara intenció, evidentment, de vèncer.
Els blanquinegres es troben quarts a la taula, a 4 punts dels madrilenys, però esperen que el factor pista els ajudi en un partit que serà duríssim. El líder, que és el Manlleu, rep a casa el Colegio Alameda de Osuna i intentarà desfer l'empat que té precisament amb el Ribes. Per la seva banda, els palafrugellencs continuen amb la necessitat de no descavalcar-se de la zona d'ascens.
Ara anem als equips de la ciutat de Girona, i és que el Girona de futbol viatja a Vallecas. Els gironins visitaran demà dissabte el camp d'un dels conjunts revelació de la temporada primera. El Rayo és setè amb un equip humil i manté aspiracions d'entrar en competició europea.
Després de la cruel derrota contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi, amb un gol encaixat en els últims instants, el Girona espera poder celebrar els 200 partits de l'uruguaià Stuani amb la samarreta blanquivermella amb un bon resultat a Madrid.
I el bàsquet Girona visita la pista d'un rival directe. Diumenge, a 1:45 del migdia, els gironins s'enfronten al Bilbao Bàsquet.
Els bilbaïns tenen una victòria més que els de Marc Gasol en la classificació de l'ACB i intentaran fer-se forts al Bilbao Arena. Per la seva banda, el bàsquet Girona vol oblidar la derrota a casa contra el València, bo i sabent que guanyar la pista dels bascos serà complicat.
I acabarem aquest repàs, en aquest cas encara parlant de bàsquet. L'Uni Girona vol recuperar confiança contra l'equip Cué. La visita del Tenerife és una ocasió propícia perquè les jugadores entrenades per Bernat Canut recuperin autoestima.
Les últimes adversitats que han hagut de patir les gironines, quedant fora d'Europa i amb lesions de jugadores importants, només poden ser contrarrestades amb un gran paper a la Lliga. La competició domèstica és l'única via de millora que té l'Espart Girona ara per ara, a l'espera de la Copa de la Reina, que es disputa a finals de mes. El partit contra les Canàries serà aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Es para confirmar que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos, a la canallada esa, ¿qué tal, cómo va? Hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos. Por Dios, cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se encendía y fue entonces cuando realmente empezó el día y sonaron las trompetas de la muerte. La gente se puso a bailar, se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes, bien juntitos como dos gemelitos en el vientre. Y yo me puse contento como loco de alegría, porque en lugar de Barcelona, La Habana, esto parecía.
Segur que molts oients ja ho han identificat. Estem escoltant De La Fe i Les Flores Azules, que tornen i tornen a l'Empordà, tornen al Festival Ítaca. Són un dels noms d'aquest Festival Ítaca d'enguany, que aquest any actuaran a l'escenari de la Cantada de Veneres de Calella aquest estiu, suposo que el dia després de la cantada. Per parlar del Festival Ítaca ens acompanya avui el director del festival, en Fran Arnau. Bon dia, com estàs? Fran Arnau, aviam. Ara sí, ja podem saludar en Fran Arnau. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé.
Recordo que l'any passat, quan es va acabar el festival i parlàvem, ens deies que de cara a l'any que ve haurem de mirar de tornar una mica als orígens, no? a petits espais, a tornar a les places, i veig que, mirant la programació d'aquest any, veig que això ho heu complert, eh?
Sí. A veure, és una tornada que ja estava, ja era real, diguéssim, a mitges, no? Però sí que és veritat que quan parlàvem amb tu o amb altres companys, no? El tema dels camps de futbol aquests grans, aquests espais tan grans que s'havien agafat per Covid i que després van voler aprofitar, doncs això sí que els hem deixat enrere i tornem a les places dels pobles i a les esglésies i a tot arreu on ens podem tocar una mica i estar allà plegats.
No només torneu, sinó que teniu dos espais nous.
Sí, enguany estrenem dos espais nous, una a Riells, a la platja de Riells, allà a la mateixa platja, i després a Franc, al far de Sant Sebastià, que aquest ens fa molt feliç a tots, però vull dir que aquest serà curiós com a espai, no? Perquè és un lloc molt elevat, amb una vista preciosa que serà superxula.
On del far? Suposo que a dalt a la plaça, on serà, més o menys, per ubicar-ho, eh?
És un espai estrany, diguéssim, és com un dels camins que va al jaciment.
Val.
Que adaptarem com a espai de concert, de format molt reduït, seran més o menys unes 200 i escaig places, per fer l'Albert Pla aquest de prop, no? Que estarà entre nosaltres directament, entre el públic, i serà una cosa molt, molt de petit comitè, però que crec que serà molt íntim i molt, molt interessant. A més, combinat amb un tas de vins de la D.O. previ, es podrà anar a visitar el jaciment, bueno, tot serà, jo crec que serà una jornada xula.
Carai, que guai. Això serà el dia, el divendres 19 de maig, vull dir, no serà encara en ple estiu,
sí,
serà la prèvia, no?, una mica.
Sí, serà el primer concert ja d'arrencada d'estiu, oficialment no, perquè em sembla que és la setmana següent, no?, que es fa, però sí.
Molt bé. I sobre la platja de Riells, a veure, m'explica'm una mica com serà, què hi haurà.
Sí, aquest serà serà com la primera, el tret de sortida del festival, que enguany ja, bueno, ja fa diversos anys ho estem fent sempre a l'escala, aprofitant la Setmana Santa i tota la llantada que hi ha per allà. I serà una festa, doncs, així, més de jovent, més de noves tendències, amb el Lindam i la Julieta, no? La idea és fer punt contrapunt, diguéssim, noi i noia, una mica amb estils semblants, però molt diferents. L'Islami, que va ser com un grup revelació en el seu moment, que ara ja està molt a dalt, no?, ajudat d'Eufòria, molt present a les televisions de casa i a internet i a tot. I la Julieta, que surt ara de nou, però que també que és la promesa d'aquest any i que sembla que l'està patant.
Jo crec que ho patareu amb aquest concert de l'Islami, eh? És la primera vegada que actua a l'Ítaca?
A l'Ítaca no, va actuar a l'Estartit i ha vingut a altres moments així, al principi molt de la seva carrera, però clar, que torna ara així amb força, és el primer cop, i a més és un concert que a ell li fa molta il·lusió, que ho estem parlant perquè hi té família a l'escala i té molta arrel a l'escala, i li fa especialment il·lusió, no?, poder anar allà a Setmana Santa i, com diu ell, que els padrins i tietes vinguin per aquí a veure'l.
Molt bé, doncs per tant tornarà amb més força que mai a l'Ítaca en l'Ildami.
Sí.
Després, un altre nom que ens ha cridat l'atenció i que també és un retorn, almenys als escenaris, no sé si havia estat a l'Ítaca, que són De la Fe i les Flores Azules, que actuaran a l'escenari de les Havaneres.
Sí, exacte, sí, és el primer cop que estan al festival, perquè a més és com que han estat parats durant tants anys, com a De la Fe i les Flores, De la Fe sí que havia estat tocant ell sol, no havia pogut estar a l'Ítaca perquè directament no estaven en actiu. I aquest any tornen d'això, amb el segon any de gira del retorn i final, i en principi doncs, molt contents perquè tancaran el festival allà, jo crec que és un espai ideal per ells, no? És una mica una música ballable però tranquil·la, amb un entorn com el de Calella, crec que també s'ha de bé. Funcionarà molt bé.
Molt bé. Anem dient noms, perquè sí que sobre el festival, en el cas de l'Estartit, no, l'Ítaca Estartit, l'Ítaca Sant Joan, ja ho hem explicat tot, hi ha noms com Alice, hi ha els Catarres, això la nit del 23 de juny, la nit de Sant Joan, i CO2 Sound, després la nit del 24, la nit del dia de Sant Joan, hi ha la Moda i a Triquella, a Vetusta Morla, i a Rina DJ, que vam parlar amb ella ara fa una setmana just, perquè la teníem aquí divendres passat. Però hi ha algunes sorpreses, no? Per exemple, coses que ens han sorprès molt en aquest festival, d'aquest cartell. Per exemple, què és la gran xefla dels Fetus?
Sí, doncs això és una, com ho diu el nom, una xefla, una festa una trobada d'amics, d'alguna manera, d'aquí a Empordanesa, no? Sempre intentem que amb tota la colla que ens coneixem uns i altres i apostant per lo local, doncs intentem trobar trobades d'aquest tipus, no? I enguany, doncs mira, a través del vehicle com Fetus, no? Amb la seva música i tot, ells han organitzat una mica una trobada d'amics i han anat convidant a tota una sèrie d'artistes que aniran pujant a l'escenari, que formaran part de la nit i serà molt xulo.
Aviam, hi haurà noms, a banda de Fetus, que els escoltàvem fa una estona amb el rebombori del pa. A banda de Fetus tenim... hi haurà, s'ho pujaran a l'escenari, Masoni, San Josex, Joan Colomo, Calavento, Carles Velda, Les Salvatges i molts més, eh? Dèieu això de molts més. Això serà a mitjans de juny, no? El 10 de juny.
Exacte, sí. Serà una nit de col·laboracions, eh? També cal que la gent entengui que no és un concert de cada una d'aquestes bandes.
Clar.
Sinó que és bàsicament el concert de Fetus amb els seus temes, on aniran apareixent tots aquests artistes per col·laborar amb aquestes cançons o formar part de l'elenco, diguéssim.
Molt bé. I ens queden dos detalls per explicar. Ens queda parlar de Reinaldo i Clara el 3 de juny a Gualta.
Sí, que també és un concert especial. Enguany una mica la programació de en general, l'Estardit també, però vull dir, els pobles, hem buscat molt trobar el tret distintiu, no? Que no sigui només portar l'artista, que ja seria molt, sinó que a més la data en si fos o irrepetible o d'alguna manera única, no? Perquè al final pues, el que volem és intentar aconseguir aquest valor, no? De l'espai, la música i el concepte, no? que sigui realment una nit que vulguis anar-hi, perquè si no, no la veuràs mai més. I aquí ha estat anar repetint una mica el mateix, no? Fem una presentació de disc per primer cop aquí a l'Empordà de Renata i Clara, però a més està emmarcat dins del mercat Es Mou, del mercat de música viva de Vic, on farem també un acte a nivell de comunicació i tot amb ells, i bueno, forma part també, no?, una plaça com la de l'Església de Gualta, que és superxula, també acabada de florir, que aquella època sempre surt tota la bugambília d'aquella zona, i és molt xulo.
I a la pera, els Gramofon.
Sí, els Gramofon, que també és un clàssic de l'Empordà, que és una altra aposta més pels grups locals i el talent d'aquí, i faran, bueno, el seu treball que ja ha anat donant voltes, però que faran nous temes i noves revisions de tot el live que fan, amb les Six Sisters cantant i una revisió de l'esca jazz així d'antic, dels Escatalites i d'altres grups.
Fantàstic. Això serà el 17 de juny. Mira, estava pensant, clar, és que bona part... Jo és que ara estic molt amb... no obsessionat, sinó que la meva feina gira molt al voltant de la campanya electoral. I vaig veient concerts que són en dies destacats de la campanya electoral, i aquest dia serà el dia que els ajuntaments ja tindran nous alcaldes. Per tant, els nous alcaldes, quan estiguin escollits, si volen allò anar a celebrar-ho, o han d'anar a fer-ho a la pera, als Gramofon. Aquest any parlàvem, ara ho explicàvem quan fèiem el repàs informatiu, de l'aposta per la sostenibilitat i també l'ús del transport públic. En les imatges de la presentació hem vist un autobús de la Sarfa allà ben col·locat.
Sí.
Quina relació hi ha amb la Sarfa aquest any?
Mira, doncs, ja ho havíem començat el 2019, després per pandèmia s'havia parat una mica perquè el transport era una mica més fotut, bueno, l'any passat es va fer també, i enguanyant el que hem fet és reforçar-ho, no? És un acord amb Sarfa i amb AMSA, sobretot, que és la responsable de la línia que va de Girona a l'Estartit, i el que fem és reforçar els autobusos durant aquell cap de setmana de la nit del 23-24 per intentar incentivar que la gent pugui utilitzar el transport públic per venir. Però si ets de Girona i vols venir a fer la Revetlla i tot, doncs pots venir a mitja tarda amb l'autobús, passar tota la nit de la Revetlla allà i l'endemà al matí, que normalment no te'n vas a dormir d'hora, agafes l'autobús, que hi haurà bastants horaris i reforç perquè puguis tornar tranquil·lament, no hagis de conduir i reduir entre tots una mica l'ús del cotxe, no?
Clar, aquest any, pel que fa a l'Ítaca, hi ha diguem-ne, allò, el càmping també, o no?
Sí. Hi ha les opcions de càmping i tot. L'únic que aquest any és més, en vez de fer paquets nosaltres directament, la gent pot triar el càmping. Bueno, això sempre ha sigut així, perquè per lliure, evidentment, pots agafar el que vulguis, eh? Però vull dir que no hem venut nosaltres un pack inclòs, perquè al final hem vist que encaria una mica tot plegat i la gent es busca millor la vida, i hi ha grans plataformes i coses que pots trobar preus més barats i competir amb això és difícil. Amb la qual cosa, cadascú s'escull el lloc per dormir, però evidentment hi ha places i hi ha quatre càmpings o cinc a l'Estartit, un munt d'apartaments i hi ha oferta hotelera per avorrir.
Per tant, això dels, clar, és que l'autobús és important, perquè moltes vegades, si no arribaves molt aviat a l'estartit, havies de donar molta volta per aparcar, no? Per s'arriba en cotxe. Llavors, quines parades farà l'autobús?
Clar, l'autobús fa la línia normal, va de Girona, right. Crec que passa per Flaçà, per de parades intermitges, mm-hmm. que també la intenció és també poder recollir més gent de possibilitats de que vinguin amb tren, ja sigui de Figueres, perquè va millor la confirmació des de Barcelona fins i tot altres espais, i d'allà va directe a l'Estartit amb algunes parades més a Torroella i altres pobles. De Figueres hi ha una línia igualment que també va a l'Estartit, i a més pels que no utilitzin el transport públic, per la raó que sí, perquè vens a dormir, per exemple, i vols portar el càmping i la furgoneta i el que faci falta, el que hem fet també és uns pàrquings, hem augmentat encara més la plaça de pàrquing, hi haurà un terreny molt gran a l'entrada de l'Estartit abans d'arribar al poble, on així ja evitarem també que la gent hagi d'anar a buscar pàrquing, hagi de fer volta i de més, no? I podem, hem de caminar una mica més, però que ja ens va bé a tots i evitem així també tant de transport i tanta caravana.
Ens va bé a l'arribar i després al marxar.
Exacte, també. Sobretot per marxar.
Per marxar. que, clar, també, bueno, el pàrquing del que és la sorra de la platja està, no sé en quin moment està la cosa, però jo havia de marxar d'allà, per tant està bé que haver trobat una alternativa. Parlava també de l'ús d'energia verda, escenaris sostenibles.
Sí. Sí, nosaltres amb això també hem anat fent com un esforç molt important i a través també d'un acord amb l'empresa OMS, que són proveïdors nostres d'escenari, de generadors i altres coses, hem com muntat una prova pilot on els concerts de petit format fora de l'Estartit estaran tots electrificats amb bateries i amb generadors elèctrics. Seran tot com uns generadors que venen carregats a casa d'alguna manera amb energies renovables, i que és com una mena de power bank, no? Com el del mòbil, però a l'obèstia, mm-hmm. per poder donar prou llum als escenaris.
Clar, o sigui, aquests carregadors es carreguen amb energia sostenible.
Sí, venen de l'empresa, que ho carreguen en els seus centrals, i ho porten aquí, i així doncs, és una manera d'intentar evitar el consum de gasol i generar doncs, fum, diguéssim, amb els generadors elèctrics de tota la vida. La idea és fer aquesta prova, a veure si funcionen bé i tot. Hi ha alguns generadors de backup per treballar i és tota una prova tècnica que s'ha de fer, però en principi la teoria és que hem de poder identificar tots aquests concerts així i també les barres i part d'alguns serveis que oferim a l'Estartit, tipus mm-hmm. food trucks o coses així. Mm-hmm. El que no es podrà és alimentar l'escenari gran perquè encara no hi ha tècnicament cap generador que ho permeti, no?
Molt bé. Les entrades ja estan disponibles, a itacacultura.cat?
Sí, les entrades estan totes a la venta. A més, va molt bé, vull dir que estan molt contents de la rebuda, sobretot els concerts de l'Estartit estan venent-se molt bé, i Vetusta Morla suposo que és un nom que ha cridat l'atenció fort, i aquí estem, tenim moltes ganes de que arribi ja ara la Setmana Santa i d'aquí no parar.
Molt bé. Alguna cosa més que ens hagi quedat per dir, que vulguis destacar de novetats d'aquest any?
Doncs no, així, novetats crec que ho hem dit tot, sobretot que la gent gaudeixi, que gaudeixi del cartell com hem dit nosaltres fent-lo i que vinguin, que l'Elita que té dos grans parts, l'Estartit i té els pobles, i que tant una cosa més format petit com l'altra en format més gran és vàlida i és xula i que cadascú té per triar.
Molt bé, gràcies Fernan Arnau, el director del Festival Elita, que t'acompanyem amb Alice, escoltant Alice amb el seu Què passa nen, que és un dels grans èxits de les últimes setmanes. Que vagi bé!
Molt bé, vinga, gràcies.
Adéu.
Anem per davant, al sud de la ciutat. Nosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castell, fa 3 Grammys a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Anem per davant, al sud de la ciutat. Nosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castell, fa 3 Grammys a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat.
Alice, què passa, nen? Aviam si el missatge també ens queda una mica tots plegats. Acabarem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres amb sol, estones parcialment ennuvolat i vent de component sud-sud-est entre migdia i tarda de força moderada. La temperatura es mourà entre els 8 graus de mínima i els 17 de màxima. Pel cap de setmana, temps més inestable, amb un cel canviant i en general més ennuvolat, que fins i tot pot deixar algun plugim dissabte i ruixats durant la primera meitat de diumenge.
Molt bé, doncs vinga, fins aquí el supermatí. Nosaltres tornem dilluns a les 8 del matí portant-vos notícies de tot el Baix Empordà. Que tingueu molt bon cap de setmana.